desaparecer.
Un darrer punt, el trasllat de residus d'Eivissa-Mallorca s'iniciarà a l'abril, anunci fet a la darrera reunió del Consell de Baldes, en què també s'ha reclamat la cessió d'un solar de l'Estat per construir-hi habitatge públic. Hem arribat a les 9 i 4 minuts, comença la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, Raül.
Que ha estat? Ja hi tornem a ser.
Ja hi tornem a ser. Bon dissabte. Què t'apareix?
Una monada. Eh? Ja vos heu despert, que vostra? Jo supos que sí, perquè, si no, ja feia tard, eh? Són les 9, ja.
Ja has fet el cafetet, Raül? Jo sí. En faig un altre. Jo soc més cafeter que tu.
Tu aves?
Sí, sí,
és
sí.
És que jo, com begui...
Més carregat, eh?
És a dir, jo ja ho duc, la cafeïna integrada. Com begui un poc més de cafè, no ho sé, potser ja faré, no sé, Pino Puentes i coses rares.
Escolta, que t'anava a dir, d'aquí una setmaneta, tal hora com ara, sí? Duré alguna cosa per menjussar. Ara ja sé que vosaltres berenau a que vostre, però us he de dir que d'aquí 4 dies és el meu cumple, el meu aniversari, o sigui que et següent...
Ho celebrarem.
Ho celebrarem.
Molt bé, així m'agrada.
Així com toca, què t'apareix?
Bé, escolta, avui tenim... Bé, venim en 2 hores carregades de, sí, de temes, perquè començarem xerrant de carreteres, de trànsit, perquè per venir fins aquí ja tenim un bon trull, eh?
De mobilitat.
De mobilitat en
de
general.
De mobilitat. Ens hem de moure i hem de poder circular bé per les carreteres, hi ha convenis, hi ha històries, i també parlarem, per què no, de cotxes elèctrics, que és una altra alternativa.
Ah, molt bé. El meu encara no es pot enxumar.
No va bé. Tampoc. De moment, benzina cada vegada més cara.
Clar, sí, sí, perquè tenim un bon remenat també pel
bon
món.
Bon remenat, cada vegada...
Ai, però...
Demà xerrarem. Per cert, mira, amb el control tècnic tenim en Luis Menéndez, però una pregunta que podem fer avui perquè demà mos responguin si qualcú vol enviar un àudio de bou,
sí,
és per veure's què troba de la benzina.
Ah, vinga, idò, mos envieu missatges de bou, men, què trobau de la benzina, quina és la més barata que heu trobada.
Exacte.
I la més cara, eh? Bon, però...
Vinga, en aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I a part de tema de benzina, carreteres i tal, tenim més històries, també.
Sí, tenim més històries perquè, bueno, ens acompanyarà en David Arraez, que sí, és el nostre coach. Vorem mem avui d'acabar la història, no? Perquè tu ja ho saps.
Sí, bé, els titulars, xerrar quan estàvem emprenyats.
Però vull dir, com? Ell mos explicarà com hem de xerrar quan mos emprenyam.
Sí,
bueno,
que no s'ha de dir, aquests 2 segons que has de pensar, la bona comunicació, però quan un està també emprenyat. Que mos passa a vegades, que dius, ara estic enfadat, no vull xerrar, perquè si xerr hi haurà...
No, jo és que tinc un problema i és que xerr. I jo crec que el que mos dirà és que no hem de xerrar.
Que no hem de xerrar tant.
Bé, ara ho veurem. Ell mos ho contarà, però també qui més mos acompanyarà.
I la Teresa Ramos, que mos parlarà de la endiometrosi, que és un problema...
T'he deixat la paraula guapa per tu.
Exacte, endiometrosi.
Endiometrosi. Oh, per favor, quina modernitat de paraula.
Oh, ben endiometrat.
Això no sé què és jo.
Endiometrat.
Bé, ella mos ho contarà.
Ella mos ho contarà.
Per això tenim teràpia de parella.
Que
fem, començam.
Vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Au, idò, començant perquè el nou conveni de carreteres que reclama el Consell de Mallorca al govern d'Espanya ha generat un ampli debat polític. La proposta, que podria suposar fins a 350 milions d'euros d'inversió en infraestructures viàries, compta amb el suport de la majoria de grups polítics del Consell. Però...
Tot i això, el PSOE s'ha desmarcat d'aquesta iniciativa i considera que la proposta impulsada pel Partit Popular és incompleta i respon més que res a una estratègia política més que a una planificació real de la mobilitat a Mallorca.
Avui parlarem amb en Jaume Mateu, el conseller del grup socialista al Consell de Mallorca, perquè volem entendre per què no donen suport en aquesta reclamació i quina és la proposta per al futur de la mobilitat a l'illa. Jaume, molt bon dia.
Bon dia, com estàu?
Com anam? Aquí, en bon dissabte, dues horetes de programa. Demà en tindrem tres i volien comentar aquest tema. La pregunta és clara, Jaume. Per què el PSOE ha decidit no donar suport en aquesta reclamació del conveni de carreteres?
El PSOE se va abstenir a la votació d'aquest punt, bàsicament perquè el que demanam és no només carreteres, sinó moltes més coses, va? Tot això ve d'una proposta que va sortir de la conselleria del senyor Rubio, a la qual ell se va pactar, i de fet amb això sí que hi vàrem estar d'acord, tota una llista d'inversions en carreteres que eren les que se volien incloure un possible nou conveni. A la darrera reunió que anàvem, nosaltres sí que vam demanar que si això s'havia de tramitar via moció, com en realitat s'ha fet, és a dir, una moció, com sabeu, és una iniciativa política que fa... que fan els grups polítics en el Consell, la qual pues, se defineix una postura que després s'acorda entre tots. No? I nosaltres sí que vàrem demanar que, a part de la llista de projectes, hi volíem més coses, no? I vàrem posar una sèrie de propostes damunt la taula, les quals no se varen admetre, vàrem dir que només se podia parlar d'aquella llista de carreteres. I en aquest sentit va ser quan nosaltres no vàrem voler signar aquesta moció. La moció sí que se va obrir ple i nosaltres no hi vàrem donar suport, no vàrem votar a favor, però sí que ho vàrem abstenir. Però això és el nostre motiu bàsic. Era
clar, que... aquesta abstenció els aposa, o en aquest cas els aïlla, els atreu d'aquella foto que vàrem veure en tots els partits polítics. Això la ciutadania ho entén? No hi ha una manera de posar-se d'acord entre tots per un problema concret, que en aquest cas és la mobilitat?
Nosaltres no fem feina per fer fotos, sinó que fem feina per donar solucions a la gent. Va? I quan van expressar la nostra postura va ser molt clar. Vull dir, nosaltres vam dir, bé, quan se fa una moció entre tots, lo normal és pactar, cada grup fa les seves aportacions, i de fet hi va haver altres mocions en aquest ple que anaven en aquest sentit, o la mateixa proposta que varen fer per denunciar la guerra de l'Orient Mitjà, que també va ser una declaració institucional, a la qual el Partit Popular se va sumar, per cert. I se va sumar després d'haver treballat entre tots un text consensuat, no? I quan tu consensues un text, el que fas és escoltar tothom i dir, bé, jo m'agradaria que hi hagués això, l'altre demana una altra cosa, i entre tots pues, tanques una proposta, no? En el cas de carreteres, les nostres propostes no, simplement va ser que no? I per tant, no hi havia altra opció. I de fet, nosaltres, perquè quedés clar quina era la nostra posició, vàrem també fer una moció pròpia, que també se va votar en el ple, a la qual incloïen el que nosaltres demanàvem. No? Bàsicament demanàvem no només parlar de carreteres, sinó també parlar de transport públic, també amb el ministeri. És a dir, nosaltres no dèiem que no s'hagi de demanar només al govern d'Espanya. De fet, vàrem demanar que no només se parlés d'inversió en carreteres, sinó que se parlés d'inversió en tren i en altres infraestructures. I, a part, també demanar una sèrie de coses més, no? El tema de l'espai de competències en el Consell, o bé el tema d'aprovar la llei de regulació de l'entrada de vehicles. Això eren les nostres condicions. I això va ser el que el Partit Popular o la resta de grups no van voler que s'inclogués a la moció.
I estan parlant de que des del PSOE pensen que no està ben plantejat, que no és el moment, exactament, per què diuen que no?
No, ja ho he dit. És a dir, nosaltres no és que diguem que no, nosaltres el que dèiem és que no només carreteres, sinó només coses. Vale? És a dir, si pensam en la mobilitat que tenim avui en dia i una mica en la feina que s'ha fet des darrers anys, la solució per Mallorca no es parlava més de carreteres, sinó que la solució per Mallorca és pensar en la mobilitat d'una forma integral, és a dir, no només parlar de carreteres, sinó també parlar d'altres coses. I, evidentment, la part de finançament és fonamental, és a dir, necessitem recursos econòmics, tot més, per poder fer front a aquestes inversions. Però no només de carreteres, també necessitem doblers per fer trens, necessitem els doblers que s'havien apareulat per fer el tramvia de Palma, necessitem els doblers que s'havien inclòs a l'import turisme sostenible l'any 2023 per començar a fer el tren de Llevant. Vull dir, tot això també ho necessitem. I nosaltres el que demanàvem és que se tingués aquesta amplitud de mires, no només parlar de carreteres.
Bueno, senyor Jaume Mateu, ara mos comentava aquest punt, no?, que aquests punts que fan que no hagin quedat o no hagin pogut donar suport en aquest conveni, però des del PSOE s'ha analitzat aquest fet com a un paripé polític. Aquestes són les paraules textuals. Creu que és això? O sigui, se cercava exactament això, un paripé polític, perquè vostès no, finalment no fossin en aquest pacte?
Bé, el que està clar és que el Partit Popular sí que va cercar una confrontació amb el govern d'Espanya, que és el que sol fer en molts altres àmbits. No? És a dir, això sí que estava clar, perquè si hagués volgut que nosaltres entràssim a dins el quadre, segurament s'hagués acceptat això, incorporar algunes de les propostes que nosaltres dèiem a la moció. Quan això no s'accepta, i de fet no se mos va donar marge per negociar, ni se mos va obrir la porta a negociar, home, un ha de pensar orament si efectivament és que no li volen a dins la foto. No? Però va, ja dic, això per jo és el més anecdòtic, vull dir, la foto en si, i l'estratègia, diguem, la campanya que se fa al voltant d'aquesta qüestió, és una cosa, i donar solucions reals a la gent és l'altra, i nosaltres estem més per aquesta segona opció.
Vostès defensen incloure el transport públic. Per què és tan important?
Home, perquè quan tu vols arreglar un problema de mobilitat, ho pots fer de dues maneres. Una és posar més asfalt, diguem-ho així, que això bàsicament el que fas és a la llarga generar un nou embòs, perquè és el que sempre ha passat, o haver intentat trobar alternatives perquè no tothom ha d'anar en cotxe. I això és un poc la proposta que nosaltres fem. Evidentment, quan se parla d'aquestes inversions, hi ha moltes variables que s'han de tenir en compte. No? Quan fas un tren, ja sabem que això no és una cosa ràpida. Però, clar, el que no mos pareix lògic és que el Consell només pugui fer feina en mobilitat des de les carreteres, quan la resta de consells, per exemple, fan feina en mobilitat en totes les eines, carreteres i transport públic. Aleshores, el que nosaltres demanem és això. Si ara el que fem per arreglar els problemes d'embossos és seguir fent carreteres, en el final d'aquí uns anys tornen a tenir un nou embòs, i per tant hem de pensar les coses amb això, tenint en compte totes les eines, no només fer carreteres, sinó també ampliar el transport públic.
Amb aquest tema en concret, en les carreteres, bueno, molts de ciutadans, concretament tots els qui ens dedicam ara parlant de Mallorca, sabem que quan arribam a Palma mos trobam sempre aquests embossos, a via de cintura, les entrades, l'arribada a l'autopista d'Inca, però pel Partit Socialista quines són aquestes inversions prioritàries en carreteres a l'illa de Mallorca? Aquestes que sí o sí s'haurien de fer i, per tant, vos hauríeu de posar d'acord entre tots els partits polítics.
Parlau de carreteres, però em demanes...
Sí, sí, en carreteres, concretament.
Va, no, això ja ho he dit abans, és a dir, la llista de propostes que hi havia, entre les quals hi havia, per exemple, fer una sèrie de petites inversions a la via cintura per millorar enllaços, amb això estan d'acord. Vale? I s'havia parlat de la llarga carretera de Solla, s'havia parlat de millorar tota la part que hi ha entre la carretera d'Inca, la carretera Vall de Mossa, que aquí sí que és on hi ha, diguem, realment un dels problemes més greus quan a bossos de tota la cintura, i amb això nosaltres havíem estat d'acord. Vale? Hi havia altres actuacions, com algunes més petites, no? De caràcter més local, però que també són importants pels municipis on se fan, se roten despendents que hi ha molt de pobles, algunes variants. Tot això nosaltres, la llista completa, estan d'acord. I, a més, vàrem proposar i se va acceptar que s'incorporés també el projecte que nosaltres hem proposat de soterrament de la via cintura en el pas per la zona entre Sant Gotlevi i Rafal. No? Que això també és un projecte molt important, pensant no només en mobilitat, sinó pensant també en la visió que hem de tenir de Palma, de cosir barriades, i intentar reduir l'impacte que aquestes infraestructures tenen damunt dels barris. Que
I en aquesta possible futur soterrament del manca una part de la via de cintura, van rebre el suport o l'abstenció del Partit Popular, no és així?
No, sí, això està, el Partit Popular ha votat a favor d'això, sí. Això és així, a més, no només amb aquest cas d'escomani de carretera, sinó que això ja va ser una proposta que s'havia duit a una iniciativa anterior en el Consell i a l'Ajuntament de Palma, i en els dos carots se va donar suport. Nosaltres, amb aquesta actuació, que va ser una de les propostes que nosaltres fèiem, també hi vàrem estar d'acord. Ben que dir, en els fons, ja vos dic que no és que nosaltres haguem qüestionat la llista de projectes o determinades actuacions concretes, sinó que el que hem demanat és això que vos deia, no? És poder incorporar a la proposta que fem per mobilitat, no només carreteres, sinó altres coses.
Està clar que llevar aquesta congestió de cotxos a les Balears, sobretot a Mallorca, és molt complicada, i no es tracta només de crear carreteres, sinó de donar més alternatives. Aquestes alternatives són factibles a mig plaç? Ja no dic a curt termini?
Sí, jo diria no només que són factibles, sinó que són imprescindibles. No? Ara mateix, quan se va fer la renovació de la xarxa d'estip, si recordeu, venien d'un model de transport per carretera molt antiquat, i això va suposar un increment brutal d'usuari, no? I això s'ha anat mantenint, i després en la gratuïtat i totes les actuacions que s'han fet, això ha anat millorant molt. Això és una actuació que no requereix de grans infraestructures, l'ampliació de la xarxa TIP, per exemple, sinó que requereix bàsicament d'això, evidentment, de finançament i de gestió a nivell de contractació i de planificació, no? Per tant, això és un exemple d'una actuació que pot ser més o manco immediata, que molt serveix per donar una alternativa en el cotxe. N'hi pot haver més que no són tan ràpides, sí, evidentment, hem de seguir fent feina amb el tema de la xarxa ferroviària, no? D'ampliar el tren. Però bé, nosaltres havíem deixat també preparat el projecte d'estranvia de Palma, i aquesta era una opció també per ampliar, per millorar, amb un sistema de transport de molta més capacitat que el que són les xarxes de busos, i que també se va descartar, no? I per tant, bé, és a dir, per una part, el més immediat podria ser ampliar i millorar tota la xarxa de busos, tant de CMT com de STIP, i amb un segon nivell de rapidesa seria l'ampliació de xarxa ferroviària.
Idò, moltes gràcies, Jaume. Estarem pendents del que pugui passar i a veure que és el que se fan els pròxims mesos, perquè ja sabem que d'aquí poc tornen venir turistes, tornen a jugar a cotxos i tassa i mitja.
Bueno, esperem que se posin d'acord i, mentrestant, si no, escoltarem en Xanguito, que té molta raó.
En Xanguito ho té molt clar.
Ho té molt clar. Fem voltes per Palma.
Exacte.
Gràcies, conseller.
A vosaltres, bon dia.
Fem voltes per Palma i encara no he trobat aparcament. No parking. No park. Moto, moto, bicicleta, moto. Passa un cotxe, passa un altre cotxe. Una furgoneta, un semàfor en groc. Un jove en somòvil creuant el pac a pac. I pas tercera, però no hi ha manera. Sigues darrere d'un autocar.
Mira, aquí hi ha un lloc.
Dividell, ja el m'han fotut.
No ho entenc, no ho entenc. Cada dia lo mateix. No ho entenc, no ho entenc. Cada dia lo mateix. No ho entenc, no ho entenc. Cada dia lo mateix. No ho entenc, no ho entenc. Cada dia igual.
Molt bé, hem xerrat en aquest cas el conseller de PSOE, per conseller, amb el que parlarem ara, perquè el debat sobre el futur de les carreteres de Mallorca torna a estar, ja sabeu, damunt la taula, i en parlam també perquè el conseller de Mallorca reclama que el govern d'Espanya, aquest nou conveni de carreteres que vos deim que podria arribar fins als 350 milions d'euros. Sí, Raül, i ara sí. Parlam amb el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructura del Consell de Mallorca.
Exacte, el senyor Fernando Rubio, aquí saludant, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bueno, senyor Rubio, vostès defensen que aquest conveni és clau per millorar la seguretat viària i reduir la congestió i modernitzar la xarxa de carreteres de Silles, de Silla. Ara en xerràvem amb el Partit Socialista i, bueno, ells ens diuen això. S'han estès en aquesta negociació. Per què s'ha arribat en aquesta situació? Per què no ha estat possible aquest acord?
Pues la veritat és que no ho sé. Jo crec que la resposta mos la hauríem de donar ells, però clar, hauria de ser una resposta convincent. El tema no és que s'hagin estès en el darrer plenari del Consell de Mallorca, és que dilluns ens varen reunir amb el president del Consell, Llorenç Galmés, amb tots els senadors, diputats de les Illes Balears, i en aquella foto, en tots els portaveus també del Consell de Mallorca, i en aquella foto no se va presentar el Partit Socialista. Per tant, jo crec que això va ser un rebuig, una reivindicació molt necessari pels nostres ciutadans, per les nostres infraestructures, que és reclamar un conveni de carreteres per tenir les infraestructures viàries que realment necessitem aquí a l'illa de Mallorca, més segures, que donin fluïdesa, i per poder treure endavant tots els projectes que des del Consell de Mallorca tenim damunt la taula. Per tant, va ser una d'aquelles situacions polítiques inexplicables. Jo mateix vaig debatre dijous passat amb el Partit Socialista, uh-huh. I efectivament, quan debatíem, ells pues, no mos miraven en els ulls, perquè ells mateixos entenien que era una situació inexplicable i que els ciutadans pues, no poden entendre, no?
Mm. Fernando, estem parlant d'una quantitat propera en els 350 milions d'euros, i si és així, com s'arriben a aquesta xifra?
Pues sí, estaven, varen quedar pendents 230 milions en el seu moment, però el Partit Socialista, en el Consell de Mallorca, estava presidit per la senyora Clavera i a la comunitat autònoma estava la senyora Armengol, varen anar a Madrid i varen negociar pues, una situació que va ser molt dolenta pels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, perquè varen renunciar a aquests 230 milions d'euros i se varen conformar amb un fons d'insularitat de 100 i pico milions on anava inclòs les carreteres i tot el més. Per tant, clar, nosaltres hem volgut revertir aquesta situació i reclamam aquests 230 milions més les actualitzacions, perquè, evidentment, pues, pel pas del temps el cost de la vida puja i, per tant, s'ha d'actualitzar aquestes partides i mos dona un import de 350 milions. Que això, si ho comparam amb altres comunitats autònomes, com, per exemple, les Illes Canàries, pues no res, no? Perquè tenen un conveni de carreteres de més de 1.000 milions d'euros per les seves infraestructures. I nosaltres el que demanam pues no és que a les Illes Canàries no se li pagui, sinó que a les Illes Balears, i en aquest cas a Mallorca, a tots els mallorquins, també se mos paguin els dobers que són nostres. Mm. I, per lo tant, mos mantenim ferms amb aquesta reivindicació i ens hem estès de totes les formacions polítiques. Miri, allà estava assegut més, estava el PI, estava Vox, estava el Partit Popular, faltava el Partit Socialista, i encara no tenim una explicació convincent de per què no varen venir a fer-se la foto en aquesta reclamació, que és una reclamació ben necessària per tots els ciutadans de Mallorca.
Fernando, si parlant de projectes o d'actuacions, li faig dues preguntes en una. Quines són les actuacions concretes que s'haurien de finançar amb aquest doblers? I si estan parlant de noves carreteres o, sobretot, de millores i reformes de les que ja tenim?
Doncs pues miri, aquesta llista va ser una llista que varen pactar entre totes les forces polítiques del Consell de Mallorca. I per aquí és per bon, no m'explic com és que el Partit Socialista ha actuat d'aquesta manera. Perquè en aquella taula de negociació estaven tots. I de fet, hi va haver projectes que inclús el Partit Socialista pues, va dir que s'havien d'incloure, com per exemple els estudis pel soterrament de la via de cintura. Això no estava previst. Nosaltres, després d'un debat en el Consell de Mallorca, vàrem aprovar una moció i vàrem considerar adient aquesta proposta. Tenim altres també mesures de mobilitat sostenible, com és, per exemple, el finançament d'un pla especial d'aparcaments dissuasius, amb una previsió de 20 milions d'euros, o un pla de vials cívics per Mallorca. Ahir vàrem inaugurar amb el Batlle de l'Aró i el president del Consell de Mallorca el vial cívic de l'Aró per connectar el poble pues, amb altres nuclis i perquè la gent pugui anar a peu o en bicicleta, per tant, apostant per la mobilitat sostenible. O un pla de monitorització, també, perquè se puguin evitar aquells punts de saturació, especialment quan hi ha pues, més saturació turística que és en l'època estival. Clar, tot això que va ser consensuat, a més, amb el Partit Socialista, amb Vox, el PI i nosaltres, se va plasmar amb un llistat i amb una moció. I no entenem com és possible que tot això no s'hagi donat suport per la seva part. Però per la pregunta que vostè me feia, si eren noves carreteres, bàsicament és la millora de la infraestructura que tenim ja existent. Hi ha infraestructures, hi ha trams de la nostra xarxa viària que no varen ser reparades i que no se va fer cap tipus d'actuació en més de 20 anys, com per exemple a la via de cintura. El Consell de Mallorca en aquesta legislatura ha fet un reforç desferm de la via de cintura, una reestructuració de carrils que ha estat molt important, no únicament per apostar per la seguretat de tots els ciutadans que la transiten, que recordem que és una de les carreteres més transitades de tot Espanya, amb un volum de 170.000 cotxes diaris que passen per allà.
Mare
meva. I, per tant, totes aquestes són les propostes que nosaltres tenim damunt la taula. Per tant, és millora de la xarxa primària, millora de la xarxa secundària, inclús una de les infraestructures, perquè vegin i entenguin vostès en quin punt va arribar la nostra voluntat de consens, és el tram 1. El tram 1 del segon cinturó, que és una obra prioritària per nosaltres i que la farem perquè estem a punt
aquest
de començar.
Aquest tram és el tram que va fins a la via de cintura des de un centre comercial, no és així?
Correcte, sí. Des de CLH fins al Coll d'en Rabassa, passant pel centre comercial. En aquesta proposta nosaltres tenim una proposta molt millor que la que ens varen trobar de la passada legislatura, perquè nosaltres apostem per un soterrament de a prop d'un quilòmetre. Per tant, consideram que és una inversió que tindrà manco impacte i que tindrà pues, una major sostenibilitat i major fluïdesa de trànsit. Aquesta proposta, partits com Més, no la varen voler incloure dins el conveni de carreteres. I nosaltres, amb aquesta voluntat de negociació, bueno, pues, la varen treure del conveni de carreteres, però tenim ben clar que aquesta serà una infraestructura que el Consell de Mallorca la farà, eh? I la pagarem d'una altra manera.
Clar, ara molts dels nostres oients, principalment els mallorquins, llevant ara aquesta estoneta a eivissencs, formenterencs i menorquins, estaran pensant, bueno, mira, jo, conseller, jo quan vaig a Palma, me trop un embòs, quan arrib, no ho sé...
De fet, ara estan dins un embòs, mentre mos escolten.
Ara mos estan escoltant dins un embòs. Avui en dissabte la millor no tant, però entre setmana, setmana quan baixen, per exemple, autopista d'Inca, arriben a Palma, l'autovia se'n va cap a Andratx o se'n va cap a Espacell Marítim, són punts on la gent cada dia pateix aquests embossos. Entenc que aquests són els punts prioritaris d'aquests 350 milions d'euros, on s'han de gastar, no?
Nosaltres, efectivament, i a més, vostè m'ha xerrat de dos punts que són estratègics i que són els pròxims que nosaltres executarem. Uh-huh. Miri, està venguent d'Inca, efectivament, ja quan t'incorpores en direcció Andratx, en aquest moment hi ha únicament un carril, i nosaltres el que tenim previst és fer una incorporació de dos carrils, de tal manera que un d'aquests carrils ja directament te dugui a Sonuo, Soia i Vall de Mosa, i per tant aquests ja no ocupin carrils de la via de cintura que en aquests moments existeixen. No?
Sí.
Per tant, d'aquesta manera llevarem un dels punts de més saturació que tenim. No sé si s'han fixat que han fet un canvi amb una línia contínua que s'ha prolongada. Això que apareix un doll pues, ha ajudat a que hi hagi un poquet més de fluïdesa. Per tant, això mos demostra que si se fa aquesta intervenció encara la fluïdesa serà major. No? I després tenim un altre punt molt important, que és una obra un poc més complicada, que seria l'autopista d'Andratx, incorporació a Palma, ara s'ha d'anar per la sortida de Cal Millor i passar pel túnel de Gènova, que és un dels punts que més se saturen, i en l'època estival especialment, i xerrant amb la batllessa d'Andratx i amb la batlla de Calvià, vàrem acordar fer una obra que seria pues, fer un desvio, de tal manera que aquesta autopista pogués tenir una connexió directa cap a la via de cintura i no va de passar pels túnels ni per aquesta sortida, que també seria una intervenció molt necessària. Per tant, totes aquestes intervencions que són de millora de la nostra xarxa existent és vital per aconseguir més fluïdesa i més seguretat. I per això no entenem com és possible que se pugui estar en contra de rebre 350 milions d'euros per part del govern de l'Estat.
I la pregunta que molts s'estaran fent, si no rebem aquests 350 milions d'euros, no ho poden fer?
Nosaltres continuem. Nosaltres cercarem els dobbers com sigui. Però la pregunta que jo me faig és just això? És just que els mallorquins haguem de fer aquest esforç quan Canàries té 1.000 milions que li cau del govern de l'Estat o Catalunya té milers de milions per les seves infraestructures? Això és just? No, no és just.
Bueno, jo quan m'ha dit aquesta xifra de 1.000 milions d'euros per les Illes Canàries, jo que l'he visitat en diverses ocasions, clar, m'ha sorprès moltíssim que nosaltres estiguem plorant per, entre cometes, pot d'obbes, perquè si estem xerrant que Canàries té 1.000 milions d'euros, 350 milions d'euros és no res de vora 1.000 milions. Per què sempre les Canàries mos van en van, senyor Rubio? No sé què han de fer.
Bueno, pues no ho sé, no? Les Illes Canàries tenen un fet pues, insular, igual que les Illes Balears, però bueno, ells també tenen la seva situació. No? La veritat és que jo els hi vull reconèixer aquest mèrit, no? I dir que ojalà nosaltres tinguéssim aquesta capacitat, no? Però penso que en aquests moments hi ha pràcticament una unanimitat de tota la societat de fer aquest reclam. I els únics que estan anant en contra de la corrent, total i absolutament, és el Partit Socialista. Ells poden explicar moltes coses, poden xerrar de sostenibilitat, aquesta sostenibilitat nosaltres també la compartim. De fet, hem tingut moltíssimes reunions, i de fet, hem incorporat en el pla de carreteres moltes coses que no estaven incorporades antes, com per exemple els pàrquings dissuasius, el pla de vials cívics, el soterrament de la via de cintura. Escolti, si vostès en el final no volen anar amb aquesta línia és perquè no se volen enfrontar amb en Pedro Sánchez, perquè des de Ferraz els hi han donat una instrucció molt clara de votar no aquesta moció, i això pues, és lo trist.
Idò, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Estarem pendents d'aquest conveni perquè és clau per millorar la seguretat viària. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Adéu.
Gràcies.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Seguim aquí a La Gran Vida, 9 i 34 minuts, i deixant de banda una mica la política, perquè seguim parlant de mobilitat, però d'una altra manera.
Mira, jo t'ho diré ben clar. Mentre que els polítics se posen d'acord, demanen què han de fer, sí. N'hi ha que...
Que cerquen alternatives, eh?
Sí.
Més sostenible, tota aquesta sostenibilitat de la que parlam, però efectes pràctics.
Bueno, jo m'ha quedat una cosa clara, que ha dit el senyor Rubio, que és que han farat una línia, que és simplement una ratxa en el trispol, la via cintura, que fa que no t'ho puguis incorporar tan ràpid, que ha disminuït el trànsit. És a dir, que a vegades no fan falta tant d'obvés, sinó tenir capet. I aquesta gent, que ara parlarem, n'han tingut molt.
Clar, sí, no, estava visualitzant això que deies ara.
Ara no t'imaginaves la línia.
No, i ara veies la línia
que
dius...
És com a pensar en Hugo, que dius... com una línia, exacte, continua, que no pot travessar.
Que tu dius, jo ja me passaria, però és il·legal, perquè no pots travessar. I a vegades la travessam, però bé.
No hauria de ser, no. Perquè així el que fas és embossar l'altre carril.
No és fàcil, no és fàcil.
Idò,
mira, a Mallorca una de les iniciatives que tenim és e-cotxe, som Moviment, que és una cooperativa que precisament promou l'ús de cotxes elèctrics compartits. I ara, a més, el servei fa una passa endavant i han fet una app. Han fet una app que permet reservar i utilitzar els vehicles d'una manera més fàcil i segura.
Aquest de moda, en Joan. Oh, una app.
Una app.
Una aplicació. Una app.
Una app.
Ai,
bueno,
una
app encara més modern.
El més modern?
Sí. App és com s'escriu.
App és com s'escriu, molt bé.
És per si ho cerquen.
Bé, que han fet una app, volten nou, en això del mòbil, de comprar del mòbil de les aplicacions i vos baixeu e-cotxe.
Sí.
Però com mos hem de fer socis? Com podem participar? En què consisteix? Mos ho contarà.
Això és el que volen saber.
En Alexandra, no?
En Alexandra, sí.
En Alexandra Duran.
Que és president i és responsable que això sigui possible. Molt bon dia, Alexandra.
Bon dia.
Com estàs? Escoltant, suposo, aquí una mica de bon dematí, eh?
Alexandra, app, sí. App, aplicació?
Bueno, nosaltres li deim aplicació, normalment. No mos compliquem.
Conta-m'ho, si mos baixant l'aplicació ja formen part d'e-cotxe o no? Com funciona això?
Bueno, no és ben bé així, perquè primer ens hem d'associar a la cooperativa. I això sí, passa primer per la nostra pàgina web i després ja donem les indicacions per poder utilitzar l'aplicació. Nosaltres som una cooperativa de consum, per tant, els que som els clients som els propietaris de l'empresa.
Sí.
I que el que vàrem decidir fa ja uns 10 anys era que persones que no teníem cotxe i no el volíem comprar, era, pues, en lloc de comprar-lo un per tenir-lo 6 dies de 7 aturat, pues, en comprem un per uns quants i ens repartim el seu ús, no? Quan un tingui alguna necessitat, el reserva i l'utilitza.
És a dir, perquè mos entenguem, en lloc de comprar cada un cotxe, vosaltres, amb aquesta cooperativa, tots sou propietaris, en aquest cas, d'un cotxe, per exemple, no?
Sí, ara mateix 5.
Cinc cotxes.
Sí, són 5 cotxes.
Clar, perquè ja no sou 5 socis, sinó sou quants de socis ara mateix?
Som uns 300.
Ah, doncs, 300 persones només utilitzen 5 cotxes. Vull dir que,
exacte,
si no, d'una altra banda, serien 300 cotxes. És a dir, heu llevat 295 cotxes de les carreteres de Mallorca.
Això és el títol.
Has vist quines matemàtiques?
Has vist? Brutal, brutal. No, no, no. Sí, sí, sí.
De fet, aquesta també és la idea. És un dels nostres objectius. Sempre ho deim. Ho definim, ho deixem molt explícit. Nosaltres, quan vam néixer, som gent molt activista i molt amb una consciència ambiental elevada. Lo que volíem era que a Mallorca no tingués 1.000 cotxes per cada 1.000 habitants, que és el que tenim ara, sinó que tendíssim cap a una cosa més raonable, com en altres països d'Europa.
I com funciona? Una vegada que ja tenis aplicació, perquè és un sistema de lloguer per hores. Funciona així, és per hores.
Sí, bueno, sí, per hores, o fins i tot ja més acurat seria per minuts, no? Ah. Però sí, efectivament, el que feim és que a través de l'aplicació podem reservar un vehicle per el moment que sigui. Per exemple, si jo dilluns tinc una reunió a mig matí a no sé quin poble o a un lloc que no és accessible per transport públic, el reservaré a aquelles hores i quan arribi dilluns amb l'aplicació obriré el vehicle i des d'aquell moment el puc utilitzar. Estan distribuïts a diferents aparcaments de Palma en aquests moments. Tenim sempre la seva base. I des d'allà l'utilitzo, me'n vaig allà on he de fer, torn, deixo el mateix lloc el cotxe i el tancaré amb l'aplicació. I llavors se me cobrarà aquest temps i el quilometratge que hagi fet per aquest temps.
Això ve ser... Ara
com ho vici Palma? Que vas allà...
Ah, agafes... Jo sóc vici Palma, no ho tinc, perquè jo, com que no són llongues, no tinc el vici Palma.
Però que vas... Hi ha un puestos on hi ha les bicis i agafes
sí,
i, les
sí.
I les tornes.
No, però jo que he estat a Barcelona, sí. Hi ha una cosa, que no diré la marca, però vaja, una d'això, de motos, hi ha diferents marques, sí. Però n'hi ha una que són com unes vespetes, sí. I n'hi ha, i tu, en l'aplicació, en el mòbil, ops la moto, ops un maletet, hi ha un casco, t'ho poses, emplees la moto, te calcules minuts que has cerdat i tornes a deixar la moto a un lloc. I llavors te calcula i te diu, has de pagar tant, i te cobra directament i ja està. És a dir, vas calculant en l'aplicació sí, els minuts sí. Que has emprat la moto. Així no has de menester que hi hagi 200 motos una per veïnat.
Per tant, això va per minuts, no tant per benzina. Segons els minuts, tens un càlcul de benzina i això és el que s'apaga.
Sí, exacte. Com que són elèctrics, ja no parlen de benzina.
Bueno, clar, sí.
Ah,
no,
jo ara pensava en benzina, no? Clar. Sí. Bé, pagau corrent.
Pagau corrent, sí.
Exacte.
Jo volia dir corrent, m'ha sortit benzina, perquè no hi ha manera amb els cotxes... A veure, quan un s'acostuma, no hi ha manera, però el sé de provar,
És a dir, els 5 cotxes ara mateix d'e-cotxes són a Palma, no?
Sí, a Palma.
Molt bé. I això teniu pensat ampliar-ho? Perquè ara jo penso, si ara això en tenim 5 a Palma i sou 300 persones, que se diu aviat, eh?
En 10 cotxes?
En 10 cotxes poden ser 600. Clar, però jo me refereix. Només que hi hagués un cotxe, ara pobles així petit, de 3, 4, 5, 6 mil habitants.
Consell, prop de Palma,
Consell,
per exemple.
Consell, que guapo.
Vinga.
Consell, hi hagués un cotxe d'aquests, un e-cotxe, ja ampliaria molt, perquè molta gent del poble no faria falta que empleàs el cotxe.
Sí, no, aquesta és la idea, i per aquí és per on volem anar. El que passa és que també al principi hi ha bastant de desconeixement i s'ha de fer molta pedagogia. I clar, per una iniciativa com la nostra, tenir un cotxe que al final poca gent l'utilitza perquè encara no sap com funciona, doncs ens penalitza, no? Per això nosaltres reclamam el suport de l'administració pública perquè sobretot la municipal, però no només, i que pugui donar un impuls, no? Una empenta en aquest tipus d'iniciatives, perquè, clar, al final el que estan fent són eliminar cotxes dels carrers. O sigui, hi ha persones, sobretot els joves, que se podrien plantejar comprar-se un cotxe, ara que funciona més pel mòbil que no... no té més il·lusió pel mòbil que pel cotxe, pues justament hem d'aprofitar això, no? De que tenim aquesta opció que no necessita que hagin de tenir un cotxe en propietat cada jove.
I jo me demano...
No, només joves.
Clar, no, però jo me... No, perquè ara ja... Mo mare ja és una experta en son mòbil, ja s'ha fet de tot en son mòbil. Escolta'm una cosa. Quanta gent heu de menester per poder posar en marxa un nou cotxe? És a dir, quin és el càlcul?
Sí, bueno, però la nostra idea és que més o manco amb uns 20 usuaris regulars, és a dir, que l'utilitzen un pic en el mes, una cosa així, ja podria anar bé la iniciativa.
Ho veig bo d'aconseguir. Encara hauré de moure jo 20 persones d'aconseguir. I ara si mos féssim aquest 20 de cotxe, mos posessin un cotxe aquí, què trobes? Això ho podríem fer.
Sí.
Això suposa, Alexandra, és el més complicat és canviar el capet de la gent, perquè tothom vol tenir sí. cores, i tenir, i jo vull tenir un cotxe. I clar, un moment que dius, no tens un cotxe, és un cotxe compartit, que el tens tu avui, però demà el tindrà en Pepito, demà la veïnada, i l'altre, sobretot en els pobles, que tots ens coneixem,
clar,
no?
Clar, però i que merdona. Però, ai, Coloma, vull que jo el cotxe, Toni, que...
No, que jo he d'anar al metge. Lo complicat és això, no?, canviar el xip de la gent, de pensar, escolta, que el cotxe és per moure-se, no per tenir una cosa pròpia. També és complicat, no?
Sí, bueno, i sobretot perquè culturalment a Mallorca està molt arrelat això de tenir un cotxe en propietat. També és com un cercle viciós, no? I una vegada que tothom té cotxe, el transport públic no aconsegueix ser una alternativa prou vàlida per tots els usos que volem fer, i sobretot molta gent per anar a fer feina i coses d'aquestes, i llavors, clar, si no és prou bo, pues llavors la gent s'acaba comprant cotxe, i al final tothom té cotxe. Mm. I si tothom té cotxe, també és molt mal de que se puguin sortir d'aquesta cultura de tenir el cotxe en propietat. Ja vos he dit, 1.000 cotxes per cada 1.000 habitants, som la regió d'Europa amb la ràtio més elevada, o sigui, és està gairebé a les venes nostres, no?
Clar, aquí naixem, aquí cada nit neix amb un cotxe de baix al braç, allò d'un pa, un cotxe.
Un per cada casa. I de res, que mos quedam sense temps, Alexandra, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I parlarem de sostenibilitat, però també de cotxes elèctrics, que sempre va bé, no anar ja por a benzina.
Ja te diré coses, jo això de consell, ho miraré. Vinga, que vagi bé.
Mirau-ho. Gràcies. Estava a vostra disposició.
Moltes gràcies, adéu.
Que vagi bon dia. Jo te vull besar.
1, 2, 3, jazz. Papallones van volant. Quan m'abraces per davant. Tot el temps que t'he pensat. Ara ja te puc tocar. Papallones van volant. Quan m'abraces per davant. Tot el temps que t'he pensat. Ara ja te puc tocar.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Ben, Guido, continuem, eh?
9:46.
Joan, fa molta via, això.
Això fa molta via. 46, 46 són els que tenc jo, que faré ara dimecres. Faré
46 en fas?
Sí.
Bona, Déu meu. Ai, quina barba. Sona fort.
Més blanca.
Sona fort.
Se barba me puja.
Que nom aquell? Que nom?
Qui és aquell?
Aquell que surt amb una espanyola que a mon mare li agrada tant. Sí, un actor famós. Ara em surt.
En Kit Douglas, no.
No, aquest ja... En Douglas ja és molt major.
Té 80 anys.
No, no. S'altre, que fa totes les pel·lícules aquestes que li agraden a les dones de 50, 60 anys, una cosa així.
David Arraez, ajuda'm.
En David Arraez. David Arraez.
Cerca'l, venga. Venga, que hem de parlar d'en David Arraez, que avui, què passa que la gent, quan s'emprenya, continua parlant, continua xerrant, i avui en David Arraez mos d'un tema amb aquest sentit, no? Què passa que quan mos emprenyam no sabem què hem de dir i a vegades la liam més encara?
Sempre. Eso ocurre el 99% de las veces y hoy quiero que hablemos de cómo comunicar cuando estamos enfadados. Porque a menudo, cuando hablamos en caliente, hay un momento que es muy peligroso en una conversación. Y es ese instante en el que notas que te estás enfadando. El tono empieza a cambiar, las palabras se aceleran, la cabeza empieza a decir cosas como te vas a enterar de lo que vale un peine piltrafilla. Y esto es muy peligroso. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos enfadados solemos decir dos tipos de cosas que son terribles. Las que no queríamos decir y las que no queríamos decir de esa manera. Así que hoy vamos a hablar de cómo comunicar cuando estamos enfadados, porque el enfado no suele ser el problema. El problema es cómo lo expresamos. Y es que en esta vida los conflictos con los demás no suelen ser personales, sino que suelen ser comunicativos. Muchas discusiones no empiezan por lo que pasa, sino por cómo lo decimos cuando pasa.
Totalment d'acord. Jo tinc un debat cada setmana amb una persona molt propera a jo, que no hi ha manera que ho entengui. No és que... Si ho dius bé, ja està. Ja està.
Però això, home, si... Joami, això va per després. Na Teresa, teràpia de pareja, rei.
També.
Ah, no te'n buis.
També. Endiometrosi, també, vaya paraula.
No, però ja, perdona que te talli.
Talla.
En Richard Gere. Richard Gere. Perdona.
I en Richard Gere també ja és nonagenario?
Sí.
Bé, però tu has dit que la barba blanca t'anava pujant i dic ja, però seràs en Richard Gere.
Exacte, també.
Bé, ja està. Perdona.
On he de firmar, però que no eres aquí.
A ver, hay que tener una cosa muy clara. Lo primero es que el enfado o enfadarse es algo normal. El enfado es una emoción humana que aparece cuando sentimos que algo no es justo, que nos han faltado al respeto, que se ha cruzado un límite. El problema no es sentir enfado, el problema es convertir ese enfado en un ataque por tierra, mar y aire. Por ejemplo, una cosa es decir, esto me ha molestado, y otra muy distinta es decir, es que siempre haces lo mismo, eres insoportable. Ahí estamos cambiando la forma en la que transmitimos ese enfado. Enfadarse no estropea las relaciones. Lo que estropea las relaciones es cómo hablamos cuando estamos enfadados. Por eso, hay tres errores típicos que cometemos cuando discutimos y que debemos evitar a toda costa. El primero, hablar en caliente, que es cuando las emociones nos salen por las orejas, la claridad desaparece y por eso muchas discusiones escalan muy rápido. Keep calm. Siempre. Discutamos desde la tranquilidad, relajados, y de esta forma evitaremos esa escalada.
Perquè escoltant per respondre, no per entendre.
Jo ara pensava,
sí,
no hi ha cosa que quan estàs enfadat que t'emprenyi encara més, sí, que l'altra persona estigui tan tranquil·la,
correcto,
tan això que dius, i és que no té sang, què passa? No té sang. I això, dius, perquè et fa guanyar l'altre. No ho trobes?
Fa guanyar en els que no reaccionen en aquell moment.
Clar, en els que no reaccionen, clar.
Claro, siempre. El tranquilo gana. El tranquilo gana, siempre.
No ho veus.
Segundo error, generalizar. Es que siempre haces esto, es que nunca me escuchas. Cuando aparece el siempre o el nunca, la conversación ya se está torciendo. Generalizar mete a todo el mundo en el mismo saco, así que no podemos hacerlo bajo ningún concepto. Tercer error, atacar a la persona. En lugar de hablar del problema, hablamos de la persona. Error. Porque cuando una conversación se convierte en un ataque personal, ¿qué ocurre? Que la otra persona deja de escuchar, empieza a defenderse y nunca puede haber entendimiento si nos atacan.
I jo afegiria una, David, que potser la tens a la llista i estic aquí embossant. Però és quan parles d'un tema i discuteixes d'un tema i l'altre comença a obrir esclats de les porqueries d'altres... Sí, esclats de merda. Que, que el tira damunt s'estora i te comença a dir perquè tu l'altre dia i dius, l'altre dia?
Malo.
No, avui, 14 de març, no me traguis lo de dia 9 de març.
Esto es el ataque a la persona. Ahí te están atacando con cosas que has hecho tú en el pasado. Eso no hay que hacerlo, es un error que debemos evitar. Cuando atacamos a la otra persona, la conversación se acaba. Lo único que empieza es la defensa. Y una discusión no debe ser un ataque, debe ser una forma de llegar a un entendimiento. Por lo tanto, ¿cómo comunicamos el enfado de forma inteligente? Y aquí viene lo interesante, porque se puede comunicar un enfado de forma clara, sin convertir la conversación en un incendio. Y hay tres formas de comunicar cuando estamos enfadados que nos van a permitir tranquilizarnos, no incendiar la conversación. Lo primero, bajar la velocidad. Si notas que el enfado está subiendo, lo primero no es hablar más, es bajar el ritmo. Hablar de una forma pausada, con silencios, en un tono tranquilo. Discute desde la tranquilidad y el control. Segundo, hablar desde lo que te pasa, desde lo que sientes. No es lo mismo decir, tú siempre haces esto, que decir, a mí esto me ha molestado. El yo siempre abre la conversación porque hace que la otra persona se ponga en nuestro lugar y empatice con nosotros. Sin embargo, el tú acusa, el tú señala con el dedo, traslada la culpa al otro y eso hace que se ponga a la defensiva. Por lo tanto, no usemos el tú y usemos el yo. Y tercera cosa, explicar el impacto. A veces la otra persona ni siquiera sabe lo que ha provocado. Decir cómo te afecta lo que te ha pasado es mucho más útil que atacar al otro. La comunicación, al final, no es intuición, es entrenamiento. Nadie nace sabiendo discutir bien, pero se puede discutir de una forma eficiente y es algo que se aprenda. Y aquí, ojo, hablar enfadado es fácil. Hablar enfadado sin destruir la conversación es lo difícil, es lo que tenemos que buscar. Y no buscar ganar a toda costa, porque no se trata de discutir para ganar, sino de discutir para llegar a un entendimiento.
No sempre tenies raó, eh? Això, exacte. M'ha quedat molt clar una cosa, allò de tu m'has dit i tu m'has fet, tot això no. Jo m'he sentit així, jo m'he sentit així de sa, o jo he trobat aquí, o jo he trobat allà, no? És a dir, aquest punt és important. Molt
exacte,
bé.
Exacte, és així, és així. David Arraez, qualque cosa més que t'hagi quedat ja en el tintero?
Pues sí, una cosa importante, y es que en cualquier relación, ya sea pareja, trabajo, familia, el enfado va a aparecer siempre. La clave no es evitar el enfado, la clave es saber comunicarlo. Cuando entendemos que muchas discusiones no son personales, sino que son comunicativas, es cuando empezamos a tener conversaciones mucho más inteligentes. Y como siempre digo todas las semanas, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
Pues Álvaro,
aquí
hace clau. Aquí.
David Arraez, comunicador. ¿On vas pròxims dies? ¿Qué has de fer?
Bueno, ahora, esta semana estoy aquí en Palma. ¿Sí? He estado por ruta por el Levante, Valencia, Alicante y demás.
Molt bé.
Y ahora pues vamos a estar un poquito de tiempo aquí en casa.
Te veig per xarxes. M'ajuda'm. Si te volen seguir, com ho fan, sa gent? Vinga, aprofita.
Usuario Arraez en todas las redes.
Usuario Arraez, i el trobareu ja.
Usuario Arraez.
Sí, usuario Arraez.
Usuario Arraez.
Está bien.
M'agrada. Moltes gràcies.
Hasta la setmana que viene. Chao, chao.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
Diumenge, a les 12, segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca, Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports IB3.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I del Raül, que tenim a Teresa Ramos també nosaltres, que avui hem de parlar de...
endometrosi.
Molt bé.
Has vist?
A veure, i això provoca dolor, inflamació i, en alguns casos, problemes de fertilitat. I avui volem parlar de com afecta la sexualitat i aquestes cosetes superinteressants. Per cert, en parlarem ara un parell de minuts perquè venen els companys d'informatius ara a les 10 i mos han d'informar.
Queda de nou.
I a les 10 i 4 minuts en torna seguirem en la Teresa
això,
Ramos.
Això ara que farem, en la Teresa. Hola, Teresa, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Encantada d'estar aquí
interrupt-
amb vos.
Us farem.
Teresa, ara saps què farem?
No?
Això se diu cebar. És a dir, mos ho has de contar, però fora comptes mos res.
Vale.
Com fan els polítics, tu has de xerrar fora de res, com aquest qui diu, i llavors mos contes la veritat.
Vinga, però ho he intentat.
Que sí que poden començar per saber què és l'endometrosi.
Pues lo haremos después, si te parece.
Oh, wow.
Ara ja m'han endometrat.
Si voleu saber què és l'endometrosi, heu d'escoltar els informatius d'aquesta casa i després la Teresa mos ho contarà.
Exacte.
Pero os cuento que hoy 14 de marzo es el Día Internacional de la Endometriosis, por eso aprovechamos este espacio, y el color que se utiliza para reivindicar es el color amarillo, por eso he venido hoy amarillo, que ya sé que es un color extraño para radio, sí, cine,
teatro.
Yo vengo internacional, con todas esas banderas.
Me comentaron que era el día, y así que corazones amarillo para hoy.
Eso es color, ya no vale. Eso,
no. Bueno, pues acaso hay personas supersticiosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que la endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y aunque va teniendo cada vez mayor visibilidad, lo cierto es que todavía se habla poco o no con la urgencia o la importancia que tiene. Es una enfermedad que en muchas ocasiones tarda años en diagnosticarse. A veces incluso no se llega a diagnosticar hasta pasado 10 años. ¿Y por qué no se diagnostica? Porque en algunas ocasiones se camufla o se enmascara a nivel médico, como una regla dolorosa. Y quiero hacer un apunte sobre las menstruaciones, sobre las reglas dolorosas. Es que no han de ser dolorosas. La menstruación, las reglas, han de ser molestas, porque sí que es cierto que el útero aumenta de tamaño, pero lo que es una menstruación dolorosa, pensar que tienes que sufrir, ¿no? No es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta que a veces una regla muy dolorosa podría estar enmascarando una endometriosis no diagnosticada.
Teresa, per la gent que ens estigui escoltant, quins són aquests símptomes de la endometriosi?
Bueno, los síntomas de la endometriosis, podemos decir que la endometriosis, como dice la divulgadora Mariam Al-Abdid, que es una de las más reconocidas, o alguna de las más reconocidas, la ginecóloga, define la endometriosis como una enfermedad estrógeno dependiente inflamatoria que consiste en la presencia de un tejido parecido al endometrio en un lugar donde no corresponde, ¿no? Entonces, aparece en los ovarios, aparece en las trompas de Falopio, en la pelvis, incluso en órganos como el intestino o la vejiga. Y lo importante es que ese tejido responde a las hormonas del ciclo menstrual, igual que el endometrio, ¿no? La zona del útero. Y cada mes se inflama, puede sangrar y genera una reacción inflamatoria en el cuerpo. Uh-huh. Estos serían los síntomas a priori que se miran en el tema de la endometriosis. Es una enfermedad que afecta al menos a una mujer, a una de cada 10 en edad reproductiva. Así que muchísimas mujeres igual todavía no han oído hablar de esto.
Ara mos ho contaràs, perquè arriba en Juanjo Suñé, company d'aquí a esta casa. Tornam a les 10:04 aquí a La Gran Vida.